Son las 7.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Molt bona tarda, sóc la Yolanda Bernal. Gràcies per acompanyar-nos a la linterna de COPE Catalunya i Andorra. A Catalunya cada any es diagnostiquen al voltant de 7.000 casos de càncer de colon, una xifra que ha anat augmentat a l'última dècada i, de fet, la incidència ha crescut més d'un 15% en 10 anys. És el càncer més freqüent a Espanya i és una malaltia especialment silenciosa. No presenta símptomes fins a fases molt avançades. Avui és el Dia Mundial contra el Càncer de Colon i és un bon moment per insistir en la importància de participar en els cribatges. La detecció precoç permet que 9 de cada 10 casos s'agafin a temps i, per tant, és un tràmit molt fàcil, el cribatge, que permet salvar vides. Però la participació ara mateix no arriba al 50%. Preocupa l'augment de casos en persones joves, per sota dels 50 anys i fins i tot dels 40. Els experts no tenen clars quins són els motius, però s'apunta al sedentarisme, a dietes poc saludables i al consum d'alcohol i també de tabac. La Meritxell Jané tenia 37 anys quan li van diagnosticar un càncer de colon, en el seu cas localment avançat. Durant mesos va passar per diferents consultes amb diagnòstics equivocats.
Em van diagnosticar depressió, em van diagnosticar menopàusia precoç, vaig anar al ginecòleg, em van arribar a diagnosticar una anorèxia nerviosa, bueno, gastroenteritis, tot el que... Però així, diagnòstics, va ser depressió, anorèxia nerviosa i una menopàusia precoç. Bueno, va passar l'estiu i jo no em trobava bé.
Pocs mesos després, la malaltia va fer metàstasi al fetge i al pulmó. Van ser anys de cirurgies, quimioteràpia i radioteràpia, però, afortunadament, ara la malaltia està en remissió.
A veure, estic molt bé, però sí que et queden seqüeles. A mi m'han quedat seqüeles digestives, que això pues, he de conviure, no? La seqüela digestiva pues, que et queda... Clar, jo tinc el budell, me'l van extirpar, tinc molt poc budell, un colon irritable, fas intoleràncies, fas al·lèrgies alimentàries, però tot això és conseqüència, el fetge el tinc molt gras, llavors tot això és conseqüència de... És el preu que m'ha costat estar aquí ara.
El de la Meritxell és, evidentment, només un testimoni, però il·lustra molt bé la importància de la detecció precoç per agafar a temps aquesta malaltia. I parlem ara amb el doctor Pablo Ruiz, que és adjunt de l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa, especialista en endoscòpies. Doctor Ruiz, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Què tal?
A veure, cada any es diagnostiquen a Catalunya al voltant de 7.000 casos de càncer de colon. No hi ha símptomes en la majoria de casos i, per tant, la detecció precoç pot evitar complicacions, no? Aquí entra en joc el cribatge, però clar, què passa? Que la participació en els cribatges no arriba al 50%. Què és el que no acaba de funcionar? Doctor, no arriba el missatge, la gent no li dona prou importància?
Bueno, habitualment aquests problemes no és només sols un problema, no? Tampoc sabem quin percentatge de pacients ja té una endoscòpia feta en l'àmbit privat. A vegades la informació doncs, tampoc podria no arribar bé a determinat quin sector. Bueno, sempre són una sèrie de factors, no? Sempre es treballa per intentar millorar, no? Però la participació de la societat és fonamental. Si això no, si no es fa, doncs no funciona, no? Però sí que és veritat que la idea és molt clara. Si això es detecta aviat, es poden salvar vides, evidentment. Quan tu abans diagnostiques el tumor, l'enganxaràs en un estadi molt més inicial i el curaràs molt, molt més abans. Però la solució és, bueno, si el problema sempre és pues, una sèrie de factors, no només és la culpa d'un únic factor.
Clar, estem parlant del càncer més diagnosticat a Catalunya. No sé si hi ha diferències entre homes i dones.
A dia d'avui, si tenim en compte els dos gèneres, sí que és el més freqüentment diagnosticat, però si el mirem per separat ja no és així. En homes sí que representa el segon tumor més diagnosticat, per darrere el de pròstata, i en dones també és el segon per darrere de la mama. O sigui, això de que és el més freqüent és quan tenim en compte els dos sexes a l'hora.
Molt bé. Quan parlem de cribatge, hem de recordar-ho d'un tràmit molt senzill, no? Totes les dones i homes a partir dels 50 anys reben una carta a casa seva per fer-se aquesta prova de sang oculta amb femta, que es pot portar a la farmàcia i que en alguns casos pot arribar a salvar vides, no? Com tu deies.
Exacte, sí, el cribatge consisteix en justament tot això que has comentat. El que es fa en la prova de cribatge és detectar uns nivells significatius d'hemoglobina amb femta. Aquesta prova és molt sensible, tu detectes una quantitat significativa d'hemoglobina, però no saps d'on ve, no? No saps si ve d'una hemorroide, si ve d'un diverticle que està un paret inflamat o ve d'un pòlip que efectivament estigui perdent sang, no? Llavors, això s'ha de completar. Llavors, un cop aquest pacient té una sang oculta a la femta positiva, és a dir, uns nivells més alts de lo normal d'hemoglobina en femta, el que se li ofereix és fer-se una colonoscòpia. La colonoscòpia és una prova que és invasiva, sota sedació profunda, i consisteix en introduir un tub a través de l'anus per estudi de tot el body gros. I en aquí doncs, podem avaluar tota la mucosa del colon. Evidentment, el pacient ha de fer una preparació, uns sobres per rentar tot el colon i poder veure bé tota aquesta mucosa. I aquí s'avaluen si hi ha lesions precursores de càncer o el propi càncer, no? En cas de que hi hagi un càncer de colon, es prenen biòpsies i s'activa tot el protocol que tingui l'hospital en concret. En el nostre cas, doncs, l'enviem al comitè multidisciplinar, a consultes de cirurgia i ja debatim el cas. I si és una lesió precursora de càncer de colon, també s'avalua si és una lesió complexa, ja va a un altre escenari, a la nostra consulta del risc de pòlips i càncer de colon, i si és un pòlip simple que es pugui ressecar, es resseca i s'analitza. I llavors, segons el que tinguem, pues, es fa una cosa o una altra.
Clar. Imagino que hi ha factors de risc a tenir en compte, per exemple, antecedents familiars o notar canvis sobtats, no? Com pèrdua de pes molt ràpida o cansament.
Sí.
En aquests casos, millor consultar un especialista el més aviat possible, no?
Sí, el més important, el missatge és que quan abans l'enganxis millor. Per tant, tu mateixa ho has dit, pot no donar símptomes. Llavors, el més important és participar en el cribat i ja t'estalvies tota aquesta problemàtica, no? En el sentit dels símptomes, com deies, quan dona, pot donar coses que pues, es poden com banalitzar, no? Com mal de panxa, un canvi de ritme de posicional que tu, no? Habitualment tens una manera d'anar al lavabo i això canvia, no? Pues vas més restret o vas amb més diarrea, pots fer sang a la femta, no? Pots fer hematoquesis, pots fer retorràgia, no? L'aparició d'anèmia ferropènica, és a dir, una anèmia per falta de ferro, això també és un símptoma, o l'aparició d'un quadre constitucional no justificat per qualsevol altra malaltia, és a dir, un quadre de pues, inapetència, pèrdua de pes, malestar general, i això poden ser els símptomes que podrien explicar pues, l'aparició d'algo, d'un procés, no? Dolent. I per altra banda, els factors de risc, no? Són aquells factors que augmenten el teu risc basal respecte de la població general. Tots tenim un risc de patir càncer de colon, però si tens determinats hàbits, aquest risc pot augmentar, com per exemple el tabaquisme, el consum excessiu d'alcohol, el tenir obesitat, tots aquests factors augmenten una mica el risc. I, evidentment, també el que has comentat d'antecedents familiars, la major part dels càncers de colon no són hereditaris, són esporàdics. El component hereditari és infreqüent. I això, en el mateix comitè, doncs, si el pacient és molt jove o té molta càrrega familiar, sí que es pot valorar en una unitat del risc de càncer de colon, per veure si en aquell cas doncs, és tributari de fer-se algun estudi genètic o fer un genograma per mirar tota la família i veure si hi ha algun síndrome en el qual es pugui justificar tota aquesta càrrega oncològica.
Hi ha també una dada preocupant, doctor, i és l'augment de casos de càncer de colon entre els joves, no? Fa uns anys eren casos pràcticament anecdòtics, però això ha anat a l'alça. No sé quina explicació hi ha darrere d'aquesta tendència, si això té a veure amb els hàbits de vida, amb l'alimentació, amb sedentarisme.
Bueno, també s'ha implantat el cribar, però també, com dius, no? Hi ha factors de risc tipus sedentarisme, no? Hi ha més obesitat a la societat, per tant, doncs, també podem estar, no? amb un augment del risc de càncer de còlon en tota aquesta població, doncs, que abans no teníem tanta població obesa i ara sí. No? Mm-hmm. Els hàbits han canviat, la dieta ha canviat una mica, no? I la tendència a tenir, no? sobrepès, doncs, és més alta. No? Mm-hmm. Com ja t'he dit abans, tampoc és una cosa que es pugui explicar amb una sola variable, uh-huh. però bueno, sí que és veritat que tant els hàbits com la societat pues, ha canviat una mica. Uh-huh. I a banda s'ha implantat el cribatge, clar. És una uh-huh. altra cosa.
Sí, justament avui s'ha anunciat la possibilitat d'ampliar l'edat per fer cribatges fins als 74 anys. Jo no sé sí. si s'hauria d'avançar també abans dels 50, si és que estan augmentant els casos entre la població més jove, de menys de 50 anys.
Sí, en principi, clar, això, aquesta decisió d'augmentar l'edat, que nosaltres no tenim cap poder de decisió en això, sí que es poden fer recomanacions. El que et dic és que això ha de venir també d'un augment de les plantilles, potser, no? Perquè és una càrrega de feina bastant alta. Però, a banda d'això, ampliar per l'altra banda d'edat, no veig que hi hagi tant augment. Avançar el cribat, no hi ha tants pacients tan joves que diagnostiquen abans. Tenim més, no? algun drama més, però no, mm-hmm. no hi ha tants com sembla. No? Es diagnostiquen mm-hmm. més, però perquè tenim el cribatge.
Mm-hmm. Sí, i gràcies a la investigació, evidentment, la supervivència després d'un càncer de còlon, imagino que ha augmentat en els darrers anys. En quin punt estem actualment, doctor?
Bueno, ara mateix, com t'he dit, depèn molt de l'estadiatge. Mm-hmm. Si tu agafes un tumor molt aviat, es pot curar. Evidentment, si l'agafes en un estadi molt més avançat, la supervivència és baixa. No? Uh-huh. Ara mateix, de forma agregada, aproximadament, segons la font que consultis, pot estar en el 65% de casos de supervivència en els 5 primers anys de diagnòstic de la malaltia, aproximadament. Uh-huh. Sí.
Uh-huh. Molt bé, doncs és un bon dia avui, que és el Dia Mundial contra el Càncer de Còlon, per insistir en la importància de la prevenció, en la importància de participar en els cribatges, perquè és la manera, no?, d'agafar-ho a temps, i un diagnòstic precoç permet la curació en un nombre molt elevat dels casos. Pablo Ruiz, adjunt de l'Hospital Universitari Mutua de Terrassa, especialista en endoscòpies, moltes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda a la Linterna de COPE Catalunya i Andorra.
A vosaltres.
Gràcies, doctor, que vagi bé. I pel que fa al temps, doncs hem tingut un dimarts molt assolellat, encara amb ventades als dos extrems i neu intermitent al vessant nord del Pirineu, que anirà a més demà dimecres. El que també anirà a més serà el vent, cops molt forts a l'Empordà, als dos cims del Pirineu i a les Terres de l'Ebre. Per tant, no abaixem la guàrdia i prudència si esteu en aquestes zones. Les temperatures sí que es mantindran pràcticament igual que les d'avui. I fem també una ullada a les carreteres. Sapiguem si hi ha alguna incidència a aquesta hora a la xarxa viària. Li preguntem a l'Eduard Sánchez. Què tal, Eduard? Bona tarda.
Bona tarda. De moment, a aquesta hora, destaca alguns problemes al voltant, sobretot de la capital catalana. En el cas de la Ronda de Dalt, hi ha hagut un accident a l'altura de la Vall d'Hebron. En sentit Llobregat, es mantenen aturades entre Meridiana i aquest punt. I, de fet, també d'entrada hi ha retencions a la Pota Nord, a la B20, entre Santa Coloma de Gramenet i el Nus de la Trinitat. També per un vehicle avariat a l'inici de la C58, entre el Nus i Torrebaró hi ha cues de sortida que afecten també la sortida per la Ronda Litoral, amb retencions des de Gran Via fins al Nus, en aquest sentit, en sentit Besòs. I afegim també aturades a aquesta hora a l'autovia 2, entre Sant Feliu de Llobregat i Cordellà, sentit Barcelona, i també trànsit lent amb aturades a la B20, en aquest cas a la zona del Prat i de Cordellà, d'entrada a Barcelona. És tot de moment. Bona tarda.
Fem ara una petita pausa per la publicitat i de seguida parlarem de les façanes plenes de cables totalment desordenats que veiem en moltes ciutats. A Barcelona la veritat és que és una estampa molt habitual. Parlarem amb el Gremi d'Instal·ladors perquè ens expliquin doncs, com s'ha arribat a aquesta situació, qui ho controla i què s'hauria de fer per endreçar una mica aquestes façanes que fan tan malbé la imatge de moltes ciutats. De seguida en parlem.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver...
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Murprotec.
COPE Catalunya i Andorra.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Estamos aquí ahora hablando de las alturas de los porteros, de los actuales y de los históricos. Es verdad, ¿eh? Cómo ha cambiado el perfil de portero.
El más grande, Courtois. Uno,
escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
¿Excentricidades?
Podríamos preguntarle a Ana Velasco con lujos excéntricos. Porque había cosas que antes eran muy lujosas. La sal, de ahí viene el salario, ¿no?
¿Interesante?
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
Que hace unos siglos las piñas no se comiesen, sino que fuesen valiosas. Se alquilaban para exhibirlas en fiestas de ricos, ¿esto cómo es?
Sí, fíjate que nosotros estamos muy acostumbrados hoy a comer piña. Bueno, pero en el siglo XVIII las piñas eran un objeto totalmente prohibitivo.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Escolta la teva COPE més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat, ara també al teu mòbil.
Ostres, no es parla gaire de la tartamudesa. Tothom sap que està, però és una qüestió dissimulada, no?
Sí, perquè encara hi ha molt de tabú.
Descarrega l'app de COPE i selecciona la teva emissora COPE Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
Jo no sé en què queda aquella frase amb la que obria de els únics terrenys que els hi quedava l'ésser humà per conquerir estaven sota la closca del crani.
Tot això i més a COPE Catalunya i Andorra.
De dilluns a divendres, Esports COPE. Entre les 3 i les 4 de la tarda.
Amb l'actualitat del Barça, que ens porta l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Atenció, que ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara. Actualitat de Girona, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda a tothom.
Un equip guanyador. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Quan vas pel carrer, segur que t'has trobat amb moltes façanes que tenen tot un desgavell de cables amuntegats. Estèticament és evident que queda molt lleig. I ens preguntem avui com s'arriba a aquesta situació i si això doncs, comporta algun tipus de perill. En el cas de Barcelona, és una fotografia bastant habitual i, de fet, l'Ajuntament acaba de publicar una guia de bones pràctiques per reduir aquesta acumulació de cables a les façanes, tan anàrquica, a l'espera doncs, d'aprovar una normativa més estricta. Raül Rodríguez, director general de FEGICAT, Federació de Gremis d'Instal·ladors de Catalunya. Raül, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
A veure, és una guia de bones pràctiques adreçada a promotors i instal·ladors de xarxes de telecomunicacions. Explica'ns una mica, Raül, què és el que passa, qui és qui col·loca aquests cables a les façanes, amb l'impacte visual que això comporta. I no sé si hi ha alguns protocols que no se segueixen o que no hi ha protocols.
Bé, aquest tipus de cablejat és un cablejat de fibra. Uh-huh. És a dir, totes les instal·lacions que es veuen per façana i que, com bé deies, és un desgavell, no?, perquè visualment té un impacte molt important i, a més, és a simple vista. Passejant pel carrer veus tot ple d'edificis que tenen aquests cablejats amuntegats, no?, i desordenats. I això és principalment perquè no s'estan fent servir el pas de les instal·lacions que ja estan creats amb la major part dels edificis i que són les infraestructures comuns de telecomunicacions. És a dir, hi ha un reglament actualment que és en vigor i que és obligatori que parla de la infraestructura que ha de tenir una instal·lació de telecomunicacions, entenent que la fibra òptica forma part d'aquesta infraestructura de telecomunicacions. Llavors, la gran major part dels edificis tenen un pas subterrani per poder passar tot aquest tipus de cablejat. Es diuen comúment ICTs, que són infraestructures comuns de telecomunicacions. Uh-huh. Què és el que passa? A l'hora de la veritat, la instal·lació d'aquests cablejats de fibra estan executats per les operadores.
Sí.
Les operadores de fibra, tots coneixem quines són, llavors les empreses que estan contractant aquests operadors de fibra, al final el que fan és instal·lar el cablejat de la manera més fàcil possible i sense tenir que demanar autorització a ningú, que és tirant el cablejat per façana. Uh-huh. I això realment doncs, no s'entén. O sigui, el que nosaltres portem, i ja estem parlant des del 2014, com a FEGICAT, denunciant aquesta situació i que l'impacte visual que s'està produint a Barcelona com a conseqüència d'aquestes instal·lacions és increïble. A més, que no ordena, des d'un punt de vista tècnic, aquest tipus d'instal·lacions que, a més, cada vegada representen un element de seguretat per a les persones. No? Ens imaginem avui dia tenir alguna instal·lació sense fibra, sense una correcta comunicació a nivell de dades. Doncs el que nosaltres estem demanant des de fa molts anys és ordenar tot aquest sistema d'instal·lacions que s'estan fent malament.
Clar, però això no ho controla ningú, perquè tu em deies que la infraestructura hi és, però no es fa servir per fer passar tots aquests cables i al final es posen a la façana.
Clar, exacte, el que hauria d'obligar l'Ajuntament de Barcelona o qualsevol altre ajuntament en el qual s'estiguin fent instal·lacions d'aquestes característiques, de la mateixa manera que s'obliga que una instal·lació elèctrica no passi per la façana o que una instal·lació de gas es faci amb unes determinades característiques, que aquest tipus d'instal·lacions utilitzin les infraestructures comuns de telecomunicacions per poder passar el cablejat doncs, com marca la normativa vigent. Per tant, són els operadors els que hauríem d'intervenir sobre totes aquestes instal·lacions per posar-les en ordre.
Clar, i un problema afegit són els cables que ja no es fan servir, però que no es retiren, no? I es van acumulant. Els vells i els nous.
Clar, absolutament, perquè al final, com a operador, el que fas és fer una tirada nova de fibra i no t'interessa invertir recursos en tenir que desconnectar un altre cable d'una altra companyia, perquè, a més, si ens n'adonem, quan mirem tot aquest patibull de cables que hi ha a façana, també és que fins i tot es fa difícil identificar quin és el cablejat de cada veí, no? Uh-huh. I és un problema que portem molts anys denunciant i que no aconseguim doncs, que l'Ajuntament doncs, posi fil a l'agulla amb aquesta qüestió. Mm-hmm. Des del sector dels instal·ladors estem disposats a ajudar amb tot el que faci falta per reordenar aquesta situació, perquè al final la ciutat s'està convertint doncs, en un, doncs, això, no? En un impacte visual molt típic de països doncs, d'altres parts del món no? Que no tenen ordenat aquest tipus d'instal·lació. Mm.
Clar, però ara mateix, Raül, és possible revertir aquesta situació? Vull dir, és possible posar ordre o ja fem tard? Què s'hauria de fer? Qui se'n faria càrrec?
Bueno, possible, jo crec que en primer lloc contra política per fer aquestes modificacions i fer aquests canvis. Una guia d'aplicació pràctica no canviarà les coses, perquè totes les instal·lacions que estan executades avui dia, quin és l'habitatge que no té instal·lació de dades o de telecomunicacions? Pràcticament tots els habitatges tenen actualment aquest tipus d'instal·lacions. Mm. Llavors, una guia d'aplicació pràctica el que pot explicar és doncs, bueno, que es facin sempre que sigui possible la utilització de les infraestructures comuns de telecomunicacions, no? I ordenar-ho. Però malauradament, amb una guia de recomanacions no canviarem la situació.
Clar. I quin és el paper dels veïns en totes aquestes instal·lacions, Raül? No sé si es poden negar a que els cables estiguin a les façanes, és una decisió que prenen les companyies i no hi ha res a fer, perquè, clar, jo crec que a cap veí li agrada aquest desgavell de cables a la seva façana, no?
Clar. En el cas d'una comunitat de veïns, pot indicar perfectament a l'operador que és l'encarregat de fer aquest tipus d'instal·lació, que passi el cablejat a través de la seva infraestructura comuna de telecomunicacions. i si la comunitat de veïns es nega a que la instal·lació es faci de qualsevol manera, l'operador no tindrà altre més remei mm-hmm. que instal·lar la fibra doncs, a través del canal que s'ha d'utilitzar.
I més enllà de la qüestió estètica, que és molt evident, no sé si hi ha problemes de seguretat, tenint en compte que, clar, són cables que estan a l'exterior, exposats a inclemències del temps, a pluges, a vent. Hi ha algun problema afegit, més enllà de la qüestió estètica?
Al final, les normatives tècniques estan per garantir unes condicions mínimes de seguretat sobre les pròpies instal·lacions. Una normativa tècnica, ja sigui el reglament de baixa tensió, ja sigui el reglament de gasos combustibles o el codi tècnic de l'edificació, en el cas de la pròpia edificació, es realitza en base a uns criteris de seguretat. En el cas de les telecomunicacions està el reglament d'infraestructures comuns de telecomunicacions. I si aquest reglament el que et marca són unes condicions mínimes per dotar aquestes instal·lacions de seguretat i de diguéssim, de durabilitat en el temps, doncs és el que s'hauria d'utilitzar i és el que s'hauria de respectar.
Molt bé, doncs confiem que es posi una mica d'ordre, no? Que es puguin endreçar aquestes façanes plenes de cables. De moment, el que hi ha és una guia de bones pràctiques i en aquest cas l'Ajuntament de Barcelona sí que ha avançat que hi haurà una ordenança més restrictiva per evitar aquestes situacions. Raül Rodríguez, director general de FEGICAT, Federació de Gremis d'Instal·ladors de Catalunya. Gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per l'oportunitat.
Que vagi molt bé, bona tarda. I no marxis perquè d'aquí un moment t'explicaré què és la misofonia. Té a veure amb el soroll, però no amb el soroll del trànsit o d'unes obres, sinó que té a veure amb sorolls gairebé inapreciables. Una respiració, un bolígraf escrivint, el teclejat d'un ordinador... Doncs per les persones que pateixen misofonia, tots aquests petits sorolls són insuportables i de seguida comprovarem que ho passen molt malament en el seu dia a dia.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Madrugada del Viernes Santo. La pasión envuelve las calles de Sevilla. Hermandades, cofrades e imágenes salen al paso. En una cita única con la fe y la tradición. Vive en directo la madrugada de Sevilla. El Jueves Santo a las 12 de la noche en 13.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
Segur que alguna vegada t'has trobat amb algú al teu costat mastegant xiclet i fent soroll o algun company de feina que picava amb el bolígraf a la taula i han aconseguit doncs, treure't de polseguera. No? Per la majoria de nosaltres aquests sorollets són una mica incòmodes, ens poden posar una mica nerviosos, però per algunes persones aquests sorolls tan quotidians, tan insignificants, són absolutament insuportables. Sorolls com aquests. Acabem d'escoltar el soroll d'algú que mastega, el teclejar d'un ordinador i unes ungles picant en una taula. Per la majoria de nosaltres són sorollets que ens poden posar, com dèiem, una mica nerviosos, però per les persones que pateixen misofonia és insuportable. És un trastorn poc conegut, però que afecta un 20% de la població i a un 6% de manera molt significativa, afectant de forma important en el seu dia a dia. Podem dir que és un trastorn que provoca la hipersensibilitat al soroll. Es desconeix el seu origen, no té cura, i a més és molt difícil evitar-ho, si no és que vius doncs, completament aïllat, perquè el nostre dia a dia, evidentment, està ple de petits sorolls. La Celia Incio és psicòloga sanitària especialitzada justament en misofonia. Celia, què tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Yolanda. Un placer estar aquí hablando contigo.
Muy bien, pues estamos hablando de ruidos como masticar, tragar, como acabamos de escuchar ahora mismo, el ruido de un reloj, por ejemplo, un grifo mal cerrado, incluso una respiración. Sonidos muy habituales que para la mayoría de nosotros, como yo decía, pasan desapercibidos, pero que para personas con misofonía son literalmente una tortura. Esto es así, ¿no, Celia?
Efectivamente, tal y como acabas de describir, la misofonía es una condición en la que ciertos sonidos cotidianos, como los que tú mismo acabas de comentar, que apenas son perceptibles para el resto, incluso que te incluiría el sonido de una vibración de un aparato eléctrico o el simple caminar de los vecinos de arriba, pero provocan una respuesta emocional y física muy intensa y automática que se caracteriza por una gran irritación, incluso ira.
Eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Qué nota, qué sensaciones tiene en su cuerpo una persona que sufre misofonía, ¿no? Cuando se enfrenta a alguno de estos ruidos repetitivos, ¿pueden incluso, en los casos a lo mejor más extremos, ponerse agresivos?
Pues lo que aparece es una irritación muy intensa y muy rápida. Algunos también lo describen como ansiedad o un estrés, un nerviosismo muy grandes, que cuando perciben el estímulo es como una especie de respingo interno que genera muchísima tensión muscular, aceleración del corazón, saturación mental, calor y esa sensación de irritación inmediata que, en la que la emoción predominante es la ira. No una ira elaborada, sino muy primaria, muy visceral. De hecho, algunos familiares dicen que es como si le cambiase la mirada de repente y odiara profundamente, y por eso en algunos casos sí que puede haber respuestas impulsivas o agresivas desde pensamientos de hacer algo a quien está emitiendo ese ruido, pasando por miradas fulminantes hasta manotazos o incluso empujones.
Claro, y estas personas imagino que sufren incomprensión, ¿no?, de su alrededor, porque es algo difícil de explicar, difícil de entender que algo tan insignificante pues pueda llegar a generar tanta molestia. Seguro que es más fácil pensar, bueno, pues esta persona es maniática o es una persona histérica, pero la realidad, seguro que tú lo has podido comprobar en tu consulta, es que lo pasan realmente mal hasta el punto de que puedan aislarse para no sufrir, ¿no? No sé si es posible convivir con la misofonía. ¿Y cómo
claro,
se hace? ¿Cómo se consigue?
Justo, desde fuera se ve como una reacción exagerada e incluso absurda. Mucha gente dice que otras personas, imaginemos que es el sonido de masticar un chicle, su detonante, pues se lo han llegado a repetir adrede al oído en tono de broma, ¿no? Pero la persona lo vive como una agresión, como un ataque. Y eso desde fuera es muy difícil de entender, genera mucha incomprensión y muchísima vergüenza, incluso llega a afectar en cómo estas personas se perciben a sí mismas. Bichos raros, tiquismiquis, le estoy amargando la vida a quienes más quieren. En fin, un sinfín realmente de limitaciones que pueden llegar a condicionar la vida por completo de las personas que lo sufren, desde mudarse, dejar de comer con otros, aislarse, evitar determinados lugares, vivir todo el rato en alerta, anticipando el sonido. Sí que se puede convivir con ello, pero bajo mi punto de vista, en los casos de moderado a una intensidad severa, es necesaria una intervención especializada.
¿Y es un trastorno que se detecta ya en la infancia o puede aparecer en cualquier momento, a cualquier edad? No sé si es fácil de diagnosticar.
Pues no es en todos los casos que aparezca en la infancia, ya que hay algunas misofonías, especialmente las relacionadas con los vecinos, que empiezan en la adultez, pero sí que lo más común es que empiece en esa infancia tardía o incluso adolescencia, aunque muchas veces pasa desapercibida durante años. Normalmente son niños que se irritan muchísimo con ciertos sonidos, inicialmente los de familiares, papá, mamá, hermanos, sonidos del cómo respiran, la manera de hablar, se quejan al comer en familia, al hacer los deberes, y por eso muy a menudo se confunde con, bueno, comportamientos oposicionistas, mal carácter o ser muy sensible. Debido a eso, pues todavía no es sencillo el diagnóstico porque estos síntomas suelen interpretarse como manías si no se llega a pedir ayuda Y si hablamos de aspectos formales, la realidad es que muchos profesionales de la salud aún desconocen esta condición porque no está suficientemente protocolarizada tal y como debiera. Estamos en ello.
Claro. Y yo no sé, Celia, si las personas que sufren misofonía sienten la misma aversión hacia otro tipo de ruidos más evidentes, ¿no? Estoy pensando en el tráfico, en obras que se están haciendo en la calle. ¿Ellos pueden ir por la calle con normalidad o también estos ruidos les afectan?
Claro, aquí está otra de las claves y me parece súper importante que lo menciones, porque no necesariamente, de hecho muchas personas toleran bastante bien ruidos intensos o ambientales como el tráfico, una música fuerte, obras. Lo que activa la misofonía suelen ser sonidos muy concretos, a menudo repetitivos y muchas veces también humanos, como comer ciertos alimentos, como has mencionado antes, el clink-clink de la cucharilla contra la taza del café, golpeteos leves. Y esto desconcierta mucho porque desde fuera parece contradictorio. ¿Cómo te molesta eso y sin embargo ante otros ruidos con un volumen objetivamente alto ni te inmutas? Pues eso es precisamente la diferencia de la misofonía, que es una forma distinta de procesar ciertos sonidos que no atiende a intensidad ni a volumen.
Se desconocen las causas, pero no sé si hay algunos factores de riesgo que pueden influir en que tú sufras este trastorno o es algo totalmente aleatorio, es decir, le puede pasar a cualquiera o hay determinados perfiles en los que puede ser más habitual.
Vale, pues mira, a día de hoy la verdad es que no hay una causa única, pero sí sabemos que hay una base neurológica que se ha visto que existe una hiperconexión entre ciertas áreas, entre ellas pues el área auditiva y las áreas emocionales del cerebro, que hace que ciertos sonidos activen directamente respuestas pues emocionales muy intensas, ¿no? Pero también hay ciertos factores que pueden influir más allá de la estructura neurológica, como perfiles más sensibles a nivel sensorial, determinadas formas de procesar la atención, ciertos rasgos de personalidad o experiencias previas. Le puede afectar a cualquier persona, pero como en cualquier patología hay perfiles más vulnerables, sí.
¿Y qué tratamientos existen? ¿A qué herramientas pueden recurrir estos pacientes para aprender a convivir con la misofonía, porque ya hemos dicho que no tiene cura, sin renunciar a una vida más o menos normal? ¿Ponerse unos tapones, por ejemplo, es la solución o esto está contraindicado? No puedes ir unos tapones toda la vida, ¿no? Permanentemente.
Aunque muchas personitas lo intenten, pobres, pero antes de nada me gustaría decir, pues como tú mencionas, ¿no? Para todas las personas que siempre han creído que no tiene cura, vale, hablamos de la misma cura que tiene la ansiedad. La ansiedad no desaparece, pero igualmente es súper importante aprender a manejarla y a convivir con ella. Y el tratamiento consiste en, bueno, en primer lugar, comprender lo que está ocurriendo a nivel del sistema nervioso para dejar de interpretarlo como algo incontrolable o irracional. También pasa por entrenar la regulación ante esa activación tan súbita, tan brusca, especialmente la ira, que es la emoción predominante. Esto también es fundamental, aprender estrategias en esta dirección y reducir la evitación de forma progresiva para que la persona básicamente pueda volver a estar presente en esas situaciones cotidianas sin que los sonidos activen en ella pues esos circuitos de alarma y puedan permanecer ante el sonido sin problema. No se trata de una exposición a bocajarro, sino que se trata de estar presente ante el sonido poniendo herramientas en marcha que a mí me permitan cambiar la respuesta que tiene mi cerebro ante ellos y poco a poco vaya, como yo digo, soltando esa asociación de sonido igual a amenaza. Los tapones pueden ayudar de forma puntual en momentos muy concretos, pero como solución principal no son recomendables porque al final refuerzan la evitación y hacen que todavía nos sensibilicemos aún más ante el sonido. Es como intentar resolverlo silenciando el mundo y a largo plazo suele empeorar el problema.
Claro, antes lo apuntabas tú, ¿no? Que se ha investigado poco sobre este trastorno, todavía hay mucho desconocimiento, no sé si es que no hay interés.
Pues yo creo que, bueno, aparte de que el interés durante estos últimos años ha ido incrementando de forma muy importante, especialmente a nivel neurocientífico, pero sigue siendo un campo relativamente nuevo. Al final la misofonía, creo que sí, se acuñó el término misofonía en el año 2000-2001 y tenemos que pensar que la mayoría de trastornos o condiciones en psicología y medicina llevan investigándose décadas, incluso más de un siglo. Entonces, aún hay mucho desconocimiento, tanto a nivel social como incluso en algunos contextos clínicos, pero de verdad que en estos últimos años la investigación ha ido creciendo un montón y precisamente por eso para mí es tan importante divulgar acerca de ella, para que las personas que la sufren dejen de sentirse que son bichos raros y que no hay nadie realmente que les pase, que de verdad, como tú mencionabas, es un 20% de la población y se necesita investigación.
Claro que sí. Bueno, pues ahora sabemos un poquito más de este trastorno, la misofonía, que puede condicionar tanto, como nos acabas de explicar, Celia, la vida de quienes lo padecen, y cómo estos pequeños ruiditos, que para la mayoría pues pasan desapercibidos, para algunas personas son un auténtico infierno. Celia Incio, psicóloga sanitaria especializada en misofonía y además de las pocas que están especializadas en España en este trastorno. Gracias por acompañarnos en la linterna de COPE, Cataluña y Andorra. Que vaya muy bien, Celia.
Muchísimas gracias, Yolanda. Gracias. Igualmente, gracias por darle voz.
Hasta luego. ¿Habéis escuchado el nuevo temazo de Línea Directa? Porque su seguro de coche es uno de los mejor valorados en España y además, si te cambias, te mejoran el precio directamente. Así que ya sabes, llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Seguro que te ha pasado que llegas a un lugar y piensas, me quedo. O que conoces a alguien y dices, ¿dónde has estado toda mi vida? Hay instantes en los que dejas de buscar porque estás justo donde quieres estar. Como cuando subes al Audi A3 Sportback y te fijas en el acabado Blackline o en sus faros Matrix LED y de repente todo encaja. Red de concesionarios oficiales Audi.
I encara ens queda una estoneta per parlar de presons, perquè dos interns de la presó de Brians 2 han intentat escapar i ho han fet sense que saltés cap tipus d'alarma en unes quantes hores. El Sergi Tor ens explica d'aquí a un moment què ha passat i què diuen els sindicats penitenciaris que tornen a qüestionar els sistemes d'alarma i també els protocols de seguretat.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE te lleva a Roma esta Semana Santa.
La primera del pontificado del Papa León XIV.
Pidamos al Señor que disponga nuestros corazones.
Viernes Santo, 9 de la noche. El Vía Crucis desde el Coliseo.
Las meditaciones que van a escuchar en unos momentos son muy profundas.
Y el Domingo de Resurrección, a mediodía, la bendición Urbi et Orbi desde la Plaza de San Pedro.
La Semana Santa se siente y se escucha en COPE.
¿Cuánto interés te paga tu banco? Con Trade Republic recibes un 2% TAE sobre tu efectivo, mes a mes, sin importar tu antigüedad. Una cuenta corriente sin condiciones, ni comisiones y con Bizum. Infórmate y hazte cliente en traderepublic.com. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 sobre 6, remuneración aplicada a la cuenta colectiva de nuestros bancos asociados y distribuida a la cuenta corriente. Oferta vinculada a la cuenta abierta en Trade Republic Bank, sucursal en España.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos. Y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
Pata Negra es la única marca de vinos con 8 denominaciones de origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas y Cava. El vino de un país, Pata Negra. Brindemos con el vino que nos une, Pata Negra.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Semi nuevo, Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Semi nuevo.
14.000 coches.
Semi nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Semi nuevo. Ocasión Plus.
I us volem parlar també aquesta tarda a la Linterna de presons, perquè amb una facilitat fins i tot preocupant, dos interns de la presó de Cambrians 2 van aconseguir accedir al sostre del mòdul on estaven ingressats i s'hi van quedar durant 2 hores abans d'intentar continuar la seva fugida. La facilitat amb la que van arribar a una zona on no haurien d'haver tingut accés, doncs ha generat una forta indignació entre els sindicats penitenciaris. A més, el sindicat CECIF denuncia un increment dels permisos, les progressions de grau i altres beneficis penitenciaris que en alguns casos consideren que no s'ajusten ni a la perillositat ni al risc de reincidència dels interns. I davant d'aquesta situació, què reclama el sindicat CECIF, Sergi Tor?
Estan enfadats amb aquest intent de fuga de Brians i reclamen canvis estructurals de concepte i d'organització de feina. A migdia de COPE Catalunya i Andorra, Alberto Gómez, el responsable de presons de CECIF, expressa les reclamacions del sindicat.
Que se modificase la política penitenciària. Llevamos muchos años que hemos entrado en una etapa como de andar como pollo sin cabeza, pero ya no en medidas de seguridad, sino en cuanto al sistema penitenciario en sí.
I és que aquesta crítica expressada es sustenta amb l'intent de fuga de Brians 2 d'aquesta setmana. Un intent de pel·lícula. Dos interns que van accedir tranquil·lament al sostre del mòdul on estaven interns. Dic que tranquil·lament perquè ningú els va aturar. Es van colar per darrere d'una instal·lació elèctrica que van a manipular, aprofitant que ningú els vigilava. I va ser una funcionària d'interior qui va descobrir aquest intent de fuga que posteriorment es va frustrar. Per Alberto Gómez, això no pot passar en una presó suposadament d'alta seguretat.
No dejes de sorprender que un sitio que debe estar dotado con los mejores sistemas de seguridad, pues que pueda cometer, que pueda tener un fallo de este calado, de este calibre, no deja de sorprender, claro, que alguien ya solo por el hecho de forzar, de romper un elemento pasivo, como pueda ser un falso techo o lo que sea, pues que no se detecta, y nuevamente se detecta pues porque una funcionaria que estaba en servicio oye ruido en una zona donde no tendría que haber ningún ruido, además a altas horas de la madrugada.
Pels sindicats, aquesta casa és una prova més del deteriorament progressiu de les instal·lacions penitenciàries que hi ha pràcticament a tots els centres de Catalunya, de la falta de manteniment i de l'absència de mesures preventives, i demanen una reacció i demanen inversions.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Lo que empieza con tu llamada...
Gente picajosa, una chispita hace saltar una auténtica pelea.
Puede terminar de la forma más inesperada.
¿Qué tal, Carmen? Buenos días.
El camarero, sin querer, pues se manchó de tarta a una de mis tías. Mi tía se enfadó, se levantó, cogió un trozo de tarta, se la tira al camarero. El camarero salpica a otro señor. El otro señor... Bueno, ¿usted ve las películas que salimos todos manchados de tarta? Pues así.
De lunes a viernes, desde las 10,
Los Fósforos en Herrera en COPE.
Escolta la teva COPE més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat ara també al teu mòbil.
El filet de vedella, un entrecot o fins i tot una simple hamburguesa van pel camí de convertir-se en productes de luxe.
Descarrega l'app de COPE i selecciona la teva emissora COPE Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya està alertant d'un repunt d'estafes a través d'ofertes de feina.
Tot això i més a COPE Catalunya i Andorra.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
El mejor momento para pagar menos IRPF no es cuando haces la declaración, es justo ahora.
Porque ahora es el momento de comunicar cuáles son nuestras circunstancias personales.
España prohibirá el acceso a las redes sociales para menores de 16 años. ¿Cómo se pone puertas al campo, Javier?
Es muy difícil. Técnicamente no es que Internet tenga una puerta, ahora te van a poner un portero.
¿Tú ahora mismo puedes hablar con José Antonio en Esperanto tranquilamente?
Y es mi pofas.
¡Ay, qué ha dicho!
Sí, puedo.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, la tarde de COPE.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
A esta hora repasamos claves informativas de la mañana.
Pronto habrá que empezar a preguntarnos por qué ha sucedido esto.
Entra ya en cope.es.
COPE Catalunya y Andorra.
¿Por qué causas has estado en la cárcel?
Bueno, porque sí. Me drogué.
Partas a pura mía.
Eso te lleva a robar y a robar entras a la cárcel. Y
momentos. Luis Rodríguez. Aquesta nit
Comparteix els teus moments amb Luisa Rodríguez.
Que t'has saltat etapes de tu vida. No l'has vivido, ¿m'entiendes?
Momentos no és solament parlar. Ens agrada escoltar-te.
És tan difícil ser feliç en lo que...
Aquesta nit, Momentos. COPE Catalunya.
Us ho estem explicant avui a la Linterna. L'edat continua sent un dels principals factors de risc del càncer de còlon, que és el tumor més freqüent en el conjunt de la població. El risc es dispara a partir dels 50 anys, però els especialistes alerten d'un canvi de tendència. Cada vegada veuen més casos en persones joves menors de 50. Són dades que s'han donat a conèixer coincidint avui amb el Dia Mundial contra el Càncer de Còlon. Marc Puerto, bona tarda.
Molt bona tarda. Fa 20 anys aquests diagnòstics eren excepcionals, però avui ja no. Ho explica la doctora Elena Élez, cap de la Unitat de Tumors Digestius de l'Hospital Vall d'Hebron, qui ha precisat que aquest increment encara no es reflecteix del tot en les estadístiques oficials, però sí en el dia a dia clínic. De fet, segons els seus registres, els diagnòstics en adults joves han augmentat prop d'un 40% en els últims anys i moltes d'aquestes persones arriben tard al diagnòstic.
Està atents a que un pacient que tingui menys de 50 anys, que té una alteració de l'hàbit deposicional, una pèrdua de pes que no aconseguim explicar, que té una anèmia que no aconseguim explicar, que pensem que aquesta és una entitat que hem de sospitar. Perquè el que passa amb els pacients joves és que habitualment, i això està descrit i publicat, han de consultar més sovint abans que algú pense que aquest pacient pot tenir un càncer colorectal, i aquest retras en el diagnòstic és el que fa que el 70% d'aquests malalts es diagnostiquin amb la malaltia més avançada.
I això és el que li va passar a la Meritxell Jané. Tenia 37 anys quan li van diagnosticar un càncer de còlon localment avançat. Durant mesos va passar per diferents consultes amb diagnòstics equivocats.
Em van diagnosticar depressió, em van diagnosticar menopàusia precoç, perquè vaig anar al ginecòleg, em van arribar a diagnosticar una anorèxia nerviosa, bueno, gastroenteritis, tot el que... Però així, diagnòstics, va ser depressió, anorèxia nerviosa i una menopàusia precoç. Bueno, va passar l'estiu i jo no em trobava bé.
Pocs mesos després, la malaltia va fer metàstasi al fetge i al pulmó i van ser anys de cirurgies, quimioteràpia i radioteràpia, però des de l'any 2017 la malaltia està en remissió. Els experts insisteixen que cal investigar què és el que hi ha darrere d'aquest augment de casos en joves, ja que en molts casos no hi ha factors hereditaris ni hàbits de risc clars. Es posen sobre la taula hipòtesis com, per exemple, el microbioma, l'ús d'antibiòtics o determinades exposicions ambientals. Però, mentrestant, la prevenció continua sent clau. I aquí és quan entra en joc el cribatge. El doctor Pablo Ruiz, adjunt de l'Hospital Universitari Mutua de Terrassa i especialista en endoscòpies, explica que la participació de la societat és clau per salvar vides, una participació que de moment no arriba al 50%.
Però la participació de la societat és fonamental. Si això no, si no es fa, doncs no funciona. No? Però sí que és veritat que la idea és molt clara. Si això es detecta aviat, es poden salvar vides, evidentment. Quan tu abans diagnostiques el tumor, l'enganxaràs en un estadi molt més inicial i el curaràs molt, molt més abans.
A Catalunya, les persones entre 50 i 69 anys reben cada 2 anys una carta per fer-se la prova de sang oculta amb FEMTA. És gratuïta, es fa a casa i pot detectar lesions abans de que donguin símptomes.
El que es fa en la prova de cribatge és detectar uns nivells significatius d'hemoglobina amb FEMTA. Aquesta prova és molt sensible, tu detectes una quantitat significativa d'hemoglobina, però no saps d'on ve, no? No saps si ve d'un hemorroide, si ve d'un diverticle que està un paret inflamat o ve d'un pòlip que efectivament estigui perdent sang. No? Llavors, això s'ha de completar. Llavors, un cop aquest pacient té una sang oculta a la FEMTA positiva, és a dir, uns nivells més alts de lo normal d'hemoglobina en FEMTA, el que se li ofereix és fer-se una colonoscòpia.
No obstant això, hi ha diferències importants segons el territori i el nivell socioeconòmic. Als pobles, per exemple, la participació acostuma a ser més alta que a les grans ciutats i els especialistes insisteixen. Cal fer la prova quan toca, però també consultar davant de símptomes independentment de l'edat.
Molt bé, Marc, que vagi molt bé. Gràcies. Igualment. Fins demà.
Somos Hijolusa te ofrece los deportes, con sus patatas y boniatos frescos para microondas listos en 7 minutos.
I després de la Mar Puerto, doncs arriba el José Luis Gil amb tota la informació esportiva. José Luis, què tal? Bona tarda.
Què tal, Yolanda? Companys, bona tarda.
Vinga, i en una hora la selecció a escena.
Sí, senyor, a Cornellà Prat, ben a prop d'aquí, d'aquests estudis, aquest partit que tanca la preparació del Mundial. Última finestra FIFA, última amistós dels de Luis de la Fuente, a Cornellà Prat, el rival Egipte, l'ambient extraordinari, cap allà marxem, amb l'assistència tècnica del Sergio López, amb el Quique Iglesias. Quique, què tal? Bona tarda.
I amb el Jorge Martínez, què tal? Salutacions, molt bona tarda a tothom des de l'estadi de Cornellà. A poc va entrant la gent perquè les portes d'aquest estadi s'han obert a 7:45. Hi haurà sold out, és a dir, que ja oficialment no hi ha entrades a la venda per aquest partit. 4 anys després torna a Espanya a jugar a casa seva, que és la casa de l'Espanyol, la que va ser la casa de Joan García, que de moment estarà a la banqueta. Així que Joan García haurà d'esperar uns minuts almenys per debutar amb Espanya, que jugarà amb Raya a la porteria, Porro, Mosquera, Hausen, Grimaldo en defensa, Soler, Fornals, doble pivot, Lamin, Olmo, Barrenetxea, que ha debutat també com a titular a la mitja punta i a dalt, el davanter del Barça, Ferran Torres. Hi ha hagut un parell d'accidents a la ronda, cosa que ha fet doncs dificultar l'arribada dels equips i també de la gent. Hi ha molta dificultat perquè arribin els 38.500 espectadors que avui ompliran d'aquí una estona, amb el Tiempo de Juego, evidentment en directe, l'Espanya-Egipte, aquí a la COPE.
Un Tiempo de Juego, gràcies, Quique, que arrenca a 2:15 i que portarà el millor so, evidentment, de la mà del Sergio López i del Jorge Martínez. Amb David Raya, la porteria d'Espanya avui, el noi de Cornellà, el noi que va sortir del Futbol Club Cornellà cap a terres angleses. Avui ha passat per Esports COPE un dels promotors de que Raya continués la seva carrera esportiva a Anglaterra. El César López, que d'aquesta manera explicava que de ben petit David Raya tenia clares les idees del que volia.
Aparte de que era bueno, es que tenía la cabeza muy bien, muy, muy bien amueblada y además lo tenía muy claro lo que quería hacer en la vida. La muestra está de que una vez que estuve, yo me fui allí a Blackburn, fui a visitarlo allí arriba porque tenía allí una montaña, estaban allí los dormitorios de los chavales de los extranjeros. Estuvimos hablando y yo vi dónde dormía. Bueno, madre mía. Digo, David, yo aquí no aguanto, vamos, ni 5 días aguanto yo aquí. Dice, mira, César, a mí me han dado esta oportunidad y yo me tengo que agarrar a esto. Yo lo tengo que aprovechar como sea. Míralo, que lo ha aprovechado el tío.
En una jornada on, a més, hi ha força interès en la repesca del Mundial. 6 seleccions sabran avui les 6 últimes que tenen bitllet per la cita mundialista de l'estiu. Entre aquests partits destaca el Suècia-Polònia, que enfronta a 2 blaugranes. Bardazzi amb Suècia, Lewandowski amb Polònia. Un jugador de l'Espanyol, Charles Piquel, amb la República Democràtica del Congo, se la juga davant de Jamaica. A més, presència de jugadors de Barça i Girona en diferents amistosos. I 2 partits més oficials de categories inferiors. A l'europeu Sots 19 ja és marcador definitiu, Holanda 0, Espanya 3, ha jugat com a titular el blaugrana Xavi Espart, mentre que l'europeu Sots 21 està al descans l'Espanya 0, Kosovo 0, on són titulars el blaugrana Marc Bernal i el gironí Joel Roca.
Doncs pendents d'aquest partit de la selecció i a l'Espanyol, José Luis, parla Puado.
Sí, un Puado que recordem s'està recuperant de la seva lesió de genoll i que està assistint des de la barrera, aquesta ratxa negativíssima, 4 punts dels últims 36 que ha sumat el conjunt blanquiblau l'equip de Manolo González a la Lliga. Missatge de tranquil·litat per part del primer capità de la plantilla blanquiblava, ben d'hora s'haurà de sortir del túnel.
Hicimos una primera vuelta muy buena, ahora es una mala racha, es verdad que está siendo demasiado larga, que nos está penalizando un poco, pero quedan creo que 8 o 7 partidos, no lo sé. Y lo importante es sumar, intentar, pues como ya he dicho, conseguir la permanencia cuanto antes y si podemos pues tirar un poco más para arriba, la verdad que todos estaremos muy contentos.
Per cert, notícia d'última hora, fa uns minuts l'entitat blanquiblava ha fet oficial l'arribada a la banqueta del seu juvenil B d'un home de la casa, el Javi Chica.
I demà tenim una cita al Joventut a Atenes.
Sí, deixem el futbol, parlem de bàsquet, parlem de la Champions FIBA, aquesta eliminatòria que enfronta l'equip grec davant dels verdinegres de Badalona. Una eliminatòria que arriba en un moment delicat, perquè recordem, els dos principals pivots de la penya, Virgander i Tomic, estan lesionats per 3 setmanes i, per tant, es perden de moment aquesta eliminatòria davant del conjunt grec. Ha passat per Esports Cope un veterà del Joventut de Badalona, Adam Hanga, que diu que aquestes absències de Virgander i Tomic s'han de cobrir i s'han de suplir amb la feina de la resta de la plantilla.
Sí, pero es un trabajo de equipo. Cada uno tiene que dar un poco más. Obviamente yo tengo mucha confianza y mucha experiencia, ¿no?, de estos tipos de partidos, pero bueno, al final esto no significa que mañana voy a meter 25 puntos y 15 rebotes, ¿no?
Un últim apunt en plana poliesportiva. D'aquí mitja horeta, Atlètic Barceloneta Olympiacos, lligueta de quarts de final de la Champions League de Waterpolo.
Molt bé, gràcies, José Luis. Que vagi bé. Fins demà.
Fins demà.
Doncs arribem a les 8. Nosaltres ho deixem aquí, però ja sabeu que et seguim explicant tot el que t'interessa a la linterna d'Àngel Expósito. Gràcies per acompanyar-nos. Fins demà, que vagi bé. Molt bona tarda.